Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Enfrontar-se a un diagnòstic de càncer pot tenir unes conseqüències emocionals difícils de gestionar per a moltes persones. En aquests casos, l'acompanyament d'un psicooncòleg és essencial, especialment en fases avançades o terminals de la malaltia. No obstant això, la manca de recursos i la sobrecàrrega en hospitals fa que no tots els pacients tinguin accés a una atenció psicològica de qualitat. Amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer, que es commemora el 4 de febrer, Cugat Mèdia ha parlat amb la psicòloga i professora de la Universitat Internacional de Catalunya, Tania Estapé, i amb la psicòloga i especialista en cures pal·liatives de la clínica Cures Week Barcelona, Ingrid Ramo. Una notícia que poden trobar a www.cugat.cat. Prop d'una setantena de persones s'ha concentrat aquest dilluns davant de l'Ajuntament de Sant Cugat per reclamar el retorn de l'exposició La resistència invisible, dones palestines contra l'ocupació al claustre del monestir. Comissariada per la fotògrafa Esther Pérez Baranguer, estava previst que s'exposés a Sant Cugat entre el 3 i el 17 de març, tot i que l'Ajuntament va dir en un primer moment que no es faria cap equipament públic de Sant Cugat, finalment van optar per reubicar-la a la Biblioteca de Volpelleres, una localització que Pérez ha rebutjat, assegurant que portar-la a un altre lloc és acceptar la censura de l'Ajuntament. I amb la targeta ciutadana, el preu del bitllet del bus urbà no supera els 40 cèntims. Es tracta d'un títol acreditatiu personal que es pot aconseguir per 3,10 € a l'oficina d'atenció ciutadana a l'Ajuntament. Un cop feta l'acreditació, cal recarregar-la a través del web SancuBus. A més, amb aquesta targeta poden viatjar en bus de forma gratuïta els majors de 65 anys, jubilats, pensionistes, persones amb certificat de discapacitats i acompanyants, usuaris de serveis socials i persones en situació d'atur. I ja es poden consultar les dates de les jornades de portes obertes a les escoles i instituts de Sant Cugat. Aquesta oportunitat de visitar els centres durant el període de preinscripció i matriculació és important per a les famílies i futurs alumnes per conèixer les instal·lacions i els plans educatius de cada centre. Durant els mesos de febrer i març hi ha fixades diferents dates de portes obertes. Això és tot. Recordin que poden consultar tota l'actualitat de Sant Cugat a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials i a la ràdio a les zones al 91.5 de la FM.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Ja han començat les rebaixes al Sant Cugat Shopping Centre. Troba tot el que busques al millor preu, amb les ofertes en moda, joieria, perfumeria, jocs, complements. Les teves marques preferides t'esperen al Sant Cugat Shopping Centre. Realitza còmodament les teves compres. Oferim més de 2.000 places d'aparcament gratuït per als nostres clients. I si vens amb bicicleta, també disposem d'un espai segur i accessible a l'exterior del centre comercial. Recorda que al Sant Cugat Shopping Centre som dog-friendly i que la teva mascota també hi és benvinguda. I cada dia, de 3:15 a 5:15 de la tarda, reduïm la intensitat de llum i soroll dels locals comercials per a les persones amb més sensibilitat. Gaudeix de les rebaixes del Sant Cugat Shopping Centre. T'esperem a Via Augusta 2-14 de Sant Cugat, de 9 del matí a 9 de la nit.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
11 del matí, 4 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Faves Comptades de dimarts. Temps ara per dedicar els pròxims minuts al cinema. Al cinema a la xarxa, com sempre, en companyia de Víctor Alexandre. Molt bon dia, Víctor.
Bon dia, Carme.
Avui parlem d'una de les actrius que en aquella època, perquè és una de les actrius d'antes, no?, podríem dir, es va considerar un sex symbol. Estem parlant de la Raquel Welch.
De la Raquel Welch, sí. Era sex symbol en els anys 70, 60 i 70. Mm. va enlluernar tothom quan va aparèixer. Tenia 26 anys, a la pel·lícula fa un milió d'anys. Feia de dona prehistòrica, i com que anava pràcticament despullada per tota la pel·lícula, Hollywood li va posar el sobrenom de El Cos.
Mira, la indústria tèxtil en aquell moment doncs li va fer un favor,
sí,
possiblement.
No, realment era molt maca, era una dona doncs molt atractiva, i però va fer pel·lícules lluint el seu cos, perquè, a veure, talent dramàtic, no en tenia gaire, no? Cobria el paper, ho feia bé, correcte, però no era cap... no era la Judi Dench, per dir-ho així. No?
I avui per què és protagonista de Cinema a la Xarxa?
Bé, ella ens va deixar, va morir a l'edat de 82 anys, ara farà 2 anys, el 15 de febrer farà 2 anys que va morir, amb 82, i ja feia anys que estava retirada perquè patia Alzheimer. És a dir, que l'Alzheimer no perquè hagis estat un sex symbol universal al respecte.
Doncs avui Raquel Welch a Cinema a la Xarxa.
Continguts en xarxa.
I have 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. I can starch and iron 2 dozen shirts before you can count from 1 to 9. I can scoop up a great big dipper full of lard from the drippings can. Throw it in the skillet, go out and do my shopping, be back before it melts in the pan. 'Cause I'm a woman, W-O-M-A-N. I'll say it again. Scrub this house till it's shining just like a dime. Feed the baby, grease the car, and powder my face at the same time. I can get all dressed up, go out and swing till 4 a.m. And then lay down at 5, jump up at 6, and start all over again. 'Cause I'm a woman, W-O-M-A-N. I'll say it again. Come to me sickly, you know that I'm gonna make you well. If you come to me hexed up, you know that I'm gonna break that spell. If you come to me hungry, you know I'm gonna fill you full of grits. If it's loving you're lacking, I'll kiss you and give you the shivering fits. 'Cause I'm a woman, W-O-M-A-N. I'll say it again. Stretch a greenback dollar bill from here to kingdom come. I can play the numbers, pay my bills, and still end up with some. I got a $20 gold piece, says there ain't nothing I can't do. I can make a dress out of a feedback, and I can make a man out of you. 'Cause I'm a woman, W-O-M-A-N. I'll say it again.
Hola, amics, això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. Aquestes dues veus que sentíem cantant en directe eren les de Raquel Welch i Cher, interpretant Soc una dona, una cançó escrita el 1962 i popularitzada per Peggy Lee. I és que avui dedicarem el nostre espai a Raquel Welch, que va ser una de les grans estrelles cinematogràfiques dels anys 60 i 70 del segle XX. El 15 de febrer vinent farà 2 anys que va morir a l'edat de 82 anys. El públic la va descobrir a la pel·lícula fa un milió d'anys, en què encarnava una dona prehistòrica d'una bellesa excepcional que es passava tota la pel·lícula mig despullada. Va ser per això, perquè deixava el públic meravellat amb el seu físic, que Hollywood li va posar el sobrenom de El Cos. Aquesta era una praxi habitual a Hollywood, a les actrius. A Greta Garbo li deien l'esfinx. A Rita Hayworth, la deessa de l'amor. A Lana Turner, la noia del jersei. A Jean Harlow, la bomba rossa. A Lupe Vélez, l'Spitfire mexicà. A Ava Gardner, l'animal més vell del món. I quan Raquel Welch es va fer famosa amb la pel·lícula Família d'Anys, ella, de fet, era molt jove, tenia 26 anys, però ja duia temps fent petites aparicions a sèries de televisió i intervenint en mitja dotzena de pel·lícules, per bé que en dues el seu nom ni tan sols apareixia en els crèdits. Una va ser Roustabout, amb Elvis Presley, i l'altra, Si us plau, no molesteu, amb Doris Day. El seu debut a la pantalla el va fer amb 24 anys en el film Una casa no és una llar, amb Shelley Winters i Robert Taylor, un film força bo, per cert. Dos anys després va rodar, ja com a protagonista, Dispara fort, més fort, no ho entenc, una pel·lículeta italiana al costat de Marcello Mastroianni. Era una època en què encara estava lluny de convertir-se en la gran estrella dels escenaris fent els espectacles de varietats que després va fer. Aquella actuació que hem sentit al costat de Cher era posterior a tot això. La va fer en un show televisiu el 1975, quan tenia 35 anys. Ara l'escoltarem cantar una cançó mundialment famosa, El so del silenci.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because the vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
El so del silenci, una cançó de Paul Simon que va ser un èxit immens de Simon i Garfunkel i que aquí cantava Raquel Welch. Raquel Welch en realitat no es deia Welch, es deia Tejada, perquè el seu pare, l'enginyer aeronàutic Armando Carlos Tejada, era bolivià. Per això li van posar Raquel i no Rachel en anglès. El cognom de Welch era el del seu primer marit, James Welch. Ella després es va casar tres vegades més, però sempre va mantenir el nom de Raquel Welch. A partir de la pel·lícula Fa un milió d'anys, on, per cert, tot i ser-ne la protagonista, només tenia tres línies de diàleg, es va convertir en un sex symbol i li van ploure els contractes. El meu amic el diable encarnava la luxúria. Maca intrèpida i espia parodiava el personatge d'una espia. També va causar sensació que formés parella amb l'actor negre Jim Brown, que era un atleta, a la pel·lícula Els 100 rifles. No per la qualitat de la història, l'impacte que va causar, que només era un espaguet i western, sinó per les escenes de sexe que tenien tots dos i que suposaven un avenç, un trencament interracial. Durant moltíssims anys havia estat tabú que un home negre tingués una escena de llit amb una dona blanca. De tota manera, més enllà d'això, Raquel Welch no va tenir gaire sort a les pel·lícules que li van oferir. Vull dir que de pel·lícules amb un cert gruix en va tenir poques. Va fer-ne una d'atracaments amb Robert Wagner i Vittorio De Sica, que aquí es va dir Raquel i sus bribones. Va fer Bandolero, un western menor, amb James Stewart i Dean Martin. Va fer La dona de ciment, al costat de Frank Sinatra, un thriller força correcte, que era la continuació de Ampa daurada, també protagonitzat per Sinatra, fent de detectiu. tenia una fugaç intervenció en un film britànic força divertit, titulat The Magic Christian, però que entre nosaltres es va estrenar dient-se Si vols ser milionari, no perdis el temps treballant, amb Peter Sellers, que estava formidable, Ringo Starr, i amb cameos de John Cleese, Christopher Lee, Lawrence Harvey, Yul Brynner i Roman Polanski. Raquel Welch interpretava aquí una dominatrix amb un fuet a la mà. Escoltem-la ara cantant la famosa Bang Bang al Hollywood Palace de Los Angeles el 26 de setembre de 1967. Tenia 27 anys.
And I wore white, but he would always win the fight. Bang, bang, he shot me down, a bang, bang. I hit the ground, a bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down. Yeah. Seasons came and changed the time. Well, I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play, bang, bang. He shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down. Music played and people sang. Just for me the church bells rang.
Bang, bang, una cançó que va escriure Sonny Bono, el marit de Cher, i que després de Cher, com hem sentit, han cantat moltes altres figures, com Raquel Welch, que era amiga de Cher, Nancy Sinatra, Petula Clark, Ornella Valeroni i Lady Gaga. Parlant en franquesa, a veure, Raquel Welch no va ser mai una gran actriu. Se'n sortia bé, però la seva presència a les pel·lícules girava entorn del seu cos. L'espectador estava tan hipnotitzat pel cos de Raquel Welch que no parava gaire atenció a la seva interpretació dramàtica. I els productors ho sabien. Així li van arribar a títols com Myra Breckinridge, amb Mae West, John Huston i John Carradine, basada en una novel·la de Gore Vidal, Festa salvatge, de James Ivory, que recrea el tema de la violació de què va ser acusat l'actor còmic Fatty Arbuckle l'any 1921, i altres títols poc rellevants. L'any 1982, quan tenia 42 anys, Raquel Welch va tenir un incident amb la Metro perquè l'havien contractat per rodar la pel·lícula Canary Row, on havia d'aparèixer ensenyant els pits per primer cop. Però tot d'una van acomiadar-la sense donar-li cap explicació i la van substituir per Deborah Winger. La pel·lícula estava basada en una novel·la de John Steinbeck i el protagonista era Nick Nolte. Raquel Welch no va acceptar aquelles maneres d'acomiadar-la i va demandar la Metro per incompliment de contracte. Fruit d'això, van arribar a un acord i la Metro li va pagar 15 milions de dòlars. Però no li ho va perdonar i la va definir com una actriu conflictiva, cosa que va fer que la seva carrera se'n ressentís moltíssim perquè, bé, no la contractava ningú. Els estudis es protegeixen els uns als altres. Va ser tan dur allò per a Raquel Welch que va trigar 15 anys, 15, a rodar una pel·lícula. És a dir, l'incident es va produir quan tenia 42 anys i no va tornar a la pantalla fins als 57. I, per si fos poc, ho va fer en una pel·lícula de tercera fila. Després no va fer gaire cosa més. 5 pel·lícules entre 1997 i el 2017. És a dir, 5 pel·lícules en 20 anys. No cal dir que quan la potència del seu cos va minvar amb l'edat, també ho va fer l'interès dels productors i dels directors. Una pel·lícula seriosa que jo situaria entre les millors de les que va fer era una pel·lícula de ciència-ficció titulada Viatge fantàstic, de Richard Fleischer, en què uns científics redueixen a la mínima expressió la mida dels seus cossos per introduir-se en el cos d'un home a través d'un submarí. Raquel Welch aquí feia d'assistenta d'un metge. En total va fer 36 pel·lícules. Quan va morir, duia 6 anys retirada perquè patia Alzheimer. La mort es va produir la matinada del 15 de febrer de 2023 a la seva casa de Los Angeles. Nosaltres tancarem aquest Cinema a la Xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so, escoltant-la cantant una gran cançó que reconeixereu de seguida. Fins la setmana vinent, amics. Raindrops keep falling over my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit, and those raindrops are falling on my head, they keep falling, so I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, those blues they seem to meet me won't defeat me. I won't be alone, 'cause happiness steps up to greet me.
En xarxa.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
El Faves Comptades, arriba el moment ara per a la ciència. Rebem un dia més amb Pau Vázquez, l'encarregat del podcast El Pou. Què tal? Com estàs, Pau?
Molt bon dia, Carme, molt bé.
Avui és el Dia Mundial contra el Càncer i penso que la proposta que ens portes avui s'escau perfectament, no?
Sí, exacte. Hem parlat amb la Mafalda Oliveira, que és presidenta de Solti i oncòloga metge a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, perquè ens explica els resultats d'un estudi que demostra que un nou fàrmac ofereix un tractament amb menys efectes secundaris greus en comparació amb la quimioteràpia convencional en pacients amb càncer de mama precoç. Perquè et facis una idea, Carme, els pacients tractats amb quimioteràpia, un 45,8% tenen efectes secundaris greus, mentre els que s'han tractat amb aquest fàrmac, només un 14% tenen aquests efectes secundaris greus. Per tant, hi ha una reducció molt important.
Una molt bona notícia. Anem a aprofundir escoltant aquest nou episodi del POU.
Continguts en xarxa.
I avui al podcast El POU volem parlar d'un estudi que explica com l'exposició al fred i a la calor podria afectar la salut mental dels adolescents, segons com dèiem, un estudi que ha estat liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona. La investigació, realitzada amb gairebé 5.000 adolescents dels Països Baixos i l'Estat espanyol, explica com l'exposició a temperatures ambientals influeix en símptomes psiquiàtrics com l'ansietat, la depressió i els problemes d'atenció. De tot plegat, en parlem avui amb una de les investigadores que ha participat en aquest estudi. Saludem ja a la Laura Granés. Laura, primer de tot, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Hola, moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-nos i per l'interès al nostre estudi.
Primer de tot, Laura, volia preguntar-te quin és l'objectiu principal d'aquest estudi i per què es va decidir investigar-lo.
Sí, bé, l'objectiu principal de l'estudi va ser investigar l'associació entre l'exposició a temperatures extremes i diversos símptomes psiquiàtrics en població adolescent, específicament en dos països europeus. El motiu principalment és que sí que hi havia investigació prèvia relacionant l'exposició a temperatures extremes, especialment calor, amb alguns resultats, diguem, de salut mental, com hospitalitzacions o risc de suïcidi. Però aquests estudis s'han fet principalment en població adulta. No s'ha fet gaire investigació en adolescents i tampoc s'han utilitzat escales, diguem, que valorin símptomes psiquiàtrics. La majoria de recerca prèvia el que s'ha mirat són això, hospitalitzacions o bueno, consultes agudes, no?, a urgències per sintomatologia relacionada amb problemes de salut mental.
Laura, comentàvem a l'inici, no, que a partir d'endavant aquest estudi s'han analitzat 5.000 adolescents, tant d'Espanya com dels Països Baixos. Volia preguntar-te per què aquests dos països i quin criteri es va utilitzar per seleccionar els participants.
Bé, els països al final és perquè han sigut les dades que tenim. Hem pogut accedir doncs, per diferents col·laboracions a dades d'aquests dos països. El que tenim en aquests països són cohorts de naixement. Això vol dir que són estudis que es fan, diguem, amb l'objectiu de reclutar una mostra que sigui representativa de la població. Es convida a dones embarassades durant l'embaràs i llavors es segueix als seus fills i filles. Aquestes dues cohorts es van crear a principis del 2000. Llavors aquests nens i nenes ja són adults i durant, doncs, des que van néixer fins ara s'han recollit moltíssimes dades relacionades amb la seva salut. Llavors, els criteris, bé, doncs hem seleccionat participants que tenien informació que necessitàvem, com el lloc de residència, i després que haguessin tingut aquestes proves, no, aquest test de salut mental, els haguessin fet.
Mm-hmm. Laura, quins són els principals símptomes psiquiàtrics, com comentaves a l'inici, que s'han estudiat, i per què aquests en concret?
S'han estudiat, diguem, s'ha utilitzat un test que es diu CBCL, que és un test validat que el contesten el pare o la mare del nen o la nena. És un qüestionari validat que recull diferents, diguem, símptomes de salut mental i està, com dividit, en tres escales. Una seria els símptomes internalitzants, que es diu, que és més relacionat amb ansietat i depressió, i seria doncs, sentiments de tristesa o aïllament social, ansietat, etc. Llavors hi ha els símptomes externalitzants que estan relacionats amb l'agressivitat o amb comportaments desafiants o desobediència, i llavors hi ha els problemes d'atenció, doncs, que és això, no? Pues, dificultats per mantenir atenció en una tasca concreta, etc.
Laura, comentaves que hi ha aquests, no, aquestes dos camins. Els resultats mostren que el fred s'associa més a aquests problemes d'interiorització que comentaves, als Països Baixos, i que, en canvi, a Espanya estarien més relacionats amb la calor i amb els problemes d'atenció. Per què creus que hi ha aquesta diferència entre regions i per què la calor afecta més a aquests problemes d'atenció i el fred als problemes d'interiorització?
Sí, això és una pregunta molt interessant que nosaltres també hem debatit molt al grup. Clar, tenim aquí el dubte també de si realment és que només als Països Baixos específicament són aquestes temperatures les que s'associen a més símptomes, no?, d'ansietat i depressió, o és que potser a Espanya no tenim aquestes temperatures tan baixes, no?, com per poder arribar a desenvolupar aquests símptomes, i al revés, no?, potser a Espanya el tenim les temperatures d'estiu o no?, d'extremes cap a dalt doncs més altes, potser hem vist aquests símptomes, però si aquests nens, no, que estiguin d'Holanda, estiguessin a Espanya, doncs potser també ho patirien si estiguessin exposats a aquestes temperatures més altes, no? Això és una mica difícil de saber. Però, bueno, en tot cas, els nostres resultats coincideixen amb aquesta hipòtesi de que els extrems de temperatura, tant per baix com per dalt, poden influir en la simptomatologia de salut mental.
I, Laura, més enllà de la temperatura, no sé si s'han detectat altres factors que també podrien influir en aquesta relació entre el clima i la salut mental.
Bé, nosaltres no hem estudiat específicament altres aspectes, però, bueno, clar, el canvi climàtic, no?, està tenint un impacte molt gran en la salut de les persones i en el nostre planeta, i també, doncs, per exemple, es pot, o sigui, el mateix fet, no?, de saber que estem patint aquest canvi climàtic i dels efectes que està tenint, això està creant també molta ansietat, no?, en els adolescents i en els nens i nenes, i això cada vegada s'està veient més, i és potser per unes altres vies, no?, això que se'n diu climate anxiety, de saber que, pues, no, el futur no és gaire prometedor en aquest sentit, i això està afectant molt també els nens i nenes i els adolescents.
Laura, just ho comentes, no?, el tema del canvi climàtic. Et volia preguntar, ja ho has comentat ara, no?, el paper que juga, i sobretot també si es poden esperar efectes més greus en el futur, que entenc que sí si la situació es manté com ara.
Sí, exacte. Clar, les projeccions climàtiques, no?, ens estan dient que cada vegada tindrem temperatures globals que seran més altes, que tindrem estius més calorosos, que tindrem més onades de calor, i no només al sud d'Europa, també, no?, a Europa Central, i, bueno, nosaltres a Europa, doncs, som privilegiats perquè tenim mesures per poder, diguem, adaptar-nos o mitigar aquests efectes, però molts països no les tenen, i els efectes encara poden ser molt pitjors per persones que viuen en països del sud global. Llavors, per altra banda, el tema del fred, és veritat que, tot i que hi ha aquest augment de la temperatura, també s'està veient que hi ha un augment de, diguem, esdeveniments de fred intens que també, doncs, es poden produir de forma més freqüent.
Mm-hmm. Laura, a l'inici també ens comentaves que no s'havien fet estudis en adolescents, tants, però sí que se n'havien fet en adults. Et volia preguntar si els resultats que heu obtingut d'aquest estudi creieu que es poden aplicar a altres grups d'edat o només estaria més relacionat amb els adolescents?
Clar, d'entrada, jo et diria que no els podem generalitzar directament a altres poblacions, ni tampoc a altres, potser, regions climàtiques, on tenen, doncs, climes diferents, com el tròpic, però, bueno, no obstant, crec que és una contribució, no?, de poder saber que al final els adolescents, o sigui, és l'etapa on es poden, on s'inicien, no?, molts d'aquests problemes de salut mental. És una etapa molt crítica de debut d'aquestes patologies. Llavors, és important saber que aquesta temperatura ens pot estar ja afectant en aquesta edat i que aquests problemes de salut mental, doncs, es poden mantenir en l'edat adulta.
A les famílies d'aquests adolescents, quines recomanacions es podrien fer per intentar mitigar, no?, els efectes de la temperatura en la seva salut mental?
Clar, quan fem aquests estudis, no, des del punt de vista de salut pública, mesures individuals és molt difícil de donar recomanacions a nivell individual, perquè la majoria de recomanacions han d'estar més dirigides a nivell de polítiques de salut, no, o diguem, intervencions més comunitàries. És a dir, identificar, no, en quins àmbits aquests adolescents estan exposats d'aquestes temperatures. És veritat que nosaltres només ho hem mirat a nivell de residència, no, del domicili. Per una banda, doncs, assegurar, doncs, que la gent, no, que hi ha un accés, diguem, a vivenda, habitatge digne, en bones condicions, no? Doncs és primari, sobretot a les llars on hi ha doncs, nens i nenes que s'estan desenvolupant. Després, a nivell de les escoles, no? Doncs hi ha potser escoles que no tenen les condicions de temperatura òptimes perquè els nens i nens es puguin concentrar, no? Doncs hi ha escoles que són barracons, que estan anys així, i que potser doncs, a Espanya, per exemple, les temperatures que tenim als estius, doncs, quines activitats fan els nens als estius, no? Intentar també que les ciutats tinguin més espais verds, que hi hagi refugis climàtics, tot això doncs, pot ajudar a mitigar els efectes d'aquestes temperatures.
Laura, ja per acabar, no sé si teniu previstos més estudis en aquest sentit, si hi ha passes per donar encara més endavant.
Sí, en el grup s'estan fent diversos estudis, avaluant també altres aspectes, com per exemple el descans de la nit, o sigui la son, com afecta la temperatura en el descans, com afecta la temperatura en altres aspectes relacionats amb el cervell, i també doncs, en el futur potser fer estudis amb pacients també que ja tinguin problemes de salut mental diagnosticats, saber si aquesta exposició de temperatures doncs, empitjora els símptomes. Ja són alguns dels projectes que estan en procés.
Doncs Laura Granés, investigadora que ha participat d'aquest estudi sobre com les temperatures poden afectar la salut mental dels adolescents. Moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Continguts en xarxa.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Era el dia en què suspenen les coses i avui em cau tot de les mans. I és que és la primavera que m'ho tira tot per terra. I és que és aquest bon temps que em fa grinyolar les dents. I ara em penso limitar a tocar fusta i menjar ferro. I ara em penso limitar a poc més que respirar. Perquè cada cop que tu i jo estem junts moren 3 formigues al pati d'una escola. Perquè cada cop que jo penso en tu algú se'n passa 4 litres de vinagre amunt amunt. La, 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 jo que havia après a viure sense tu. La, 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 amb aquella pau de quan ja ho dones per perdut. Cop que tu i jo estem junts moren 3 formigues al pati d'una escola. Perquè cada cop que jo penso en tu algú se'n passa 4 litres de vinagre amb un embut. La, 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 jo que havia après a viure sense tu. La, 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 amb aquella pau de quan ja ho dones. Tu. La, 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 amb aquella pau
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 60 20 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
La carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
El grup Mediterrània celebra el seu 30è aniversari amb una gran programació d'actes. El grup vol aprofitar aquest aniversari per visibilitzar i mostrar tot el que hi ha darrere de les seves actuacions. Avui en parlem amb dues membres de la Junta, com la Irene Colomina i l'Alba León. Benvingudes.
Gràcies. Bon dia, gràcies.
Què tal? Com esteu?
Bé, aquí preparades.
Amb ganes de donar-ho tot amb aquest 30è aniversari que teniu, que per cert ja heu començat, no?
Sí.
A celebrar?
Sí, sí, portem des del setembre ja muntant activitats i fent tota la part d'organització de cara a la festa final.
Molt bé. Farem una cosa per a aquelles persones que sentin a parlar per primera vegada del grup Mediterrània. Els hi expliquem què és el grup Mediterrani?
Bé, nosaltres som un esbart i ens dediquem a fer dansa tradicional d'arrel. I, bueno, tenim un cos de dansa, que seria la part adulta del grup, i després també tenim una escola de dansa, que dels 3 als 16 anys. I llavors, doncs, a poc a poc anem ensenyant el que és la dansa folklòrica.
De quanta gent estem parlant? Aproximadament, eh? Doncs, entre els dos grups que teniu?
Tenim 4 grups.
Són 4
grups?
4,
o sigui, d'escola, crec que ara tenim unes 25-30 nenes. Mm. I després el grup d'adults a cos tenim 15-20.
Uh-huh. Anem al principi. Encara que sou molt joves, i estem parlant de fa 30 anys enrere, recordeu o sabeu quina era la idea inicial amb la qual es va crear aquest projecte?
Sí.
Sí, no?
El grup Mediterrània era l'esbart que coneixem avui en dia, que enguany estan de 50 aniversari, també. I al cap de 20 anys, perquè ara el grup Mediterrani en té 30, van decidir obrir... L'esbart tirava més cap a una idea més contemporània a nivell de dansa, i el grup Mediterrani es va obrir per poder mantenir la dansa popular tradicional que a dia d'avui coneixem en general com els esbarts.
Sí.
Vale? I, bueno, va ser la gran majoria de gent que estava a les dues entitats, fins que va arribar un punt que els van fer escollir, els van dir, o us quedeu a l'esbart o aneu al grup Mediterrània. I, bueno, la gent que va formar el grup Mediterrània com a tal, doncs tirava més cap a una dansa més tradicional, i van voler mantenir aquests orígens i formar el grup Mediterrània i deixar l'esbart. Aleshores, bueno, van arribar a una mena d'acord amb la junta que formava part en aquell moment, perquè els hi cedissin part del vestuari, i van trobar la Unió, que els va acollir per poder fer els assajos allà.
I diríeu que manté aquesta essència, aquesta filosofia del principi, encara avui dia?
Sí, sí, sí. O sigui, sí que tenim dansa de nova creació, perquè sempre està bé a partir d'aquests passos base que nosaltres sempre aprenem de tota aquesta dansa popular, anem formant, doncs, això, balls de nova creació per tenir nous espectacles. Es va fer, bueno, podem dir noms, per exemple, Quadrigènia, va ser un espectacle que es va formar de diferents balls. També tenim, bueno, altres danses com Barca Xica o... Sí, sí.
Digues.
No, ja està, digues.
M'agradaria saber ara, per exemple, quina és la relació que manteniu amb l'esbart.
A veure, actualment la relació és bona, perquè amb els membres que formem part actualment, diguéssim que personalment no hi ha cap problema, no?
O sigui, a nivell... Hi ha una relació de col·laboració, per exemple? O...
Sí, de fet, farem una trobada d'esbarts a l'abril, 5 d'abril, si no m'equivoco. Un de l'esbart invitat, bueno, l'organitza el grup Mediterrània, un dels esbarts convidats serà l'esbart Sant Cugat. Sí, sí.
Està bé. Quins diríeu que han estat els moments més importants, els que més han marcat l'entitat? Durant aquests 30 anys hi ha hagut moments, allò que serien els moments clau del grup Mediterrània?
L'altre dia, parlant amb un dels membres com més antics del grup, sé que ens va dir que moments com... Crec que va ser l'esbart Berenguer, aquest, quan ha dit l'Alba allò del vestuari que ens van cedir. Juraria que era l'esbart Berenguer, que van ser qui ens van donar aquest vestuari, i sé que va ser molt important per als membres del grup Mediterrani aquesta aportació. I altres moments, segur, aquests 30 anys, que fa temps que volem celebrar, perquè els 25 ja se'ns van fastidiar pel Covid. Perdó, i no sé, algú més...
Algun altre moment, Alba?
A veure, jo crec que un moment molt guai, perquè no sé si s'havia fet tampoc abans, va ser el moment d'estrenar Quadrigènia, perquè és això, va ser un gran espectacle format per gent que en aquell moment formava part de l'entitat. I, bueno, crec que va ser un moment amb coses molt noves, molt fresques i molt diferent al que potser portàvem fent. Sí.
Anem a la celebració. El novembre crec que va ser que va organitzar una sèrie d'assajos al carrer oberts al públic?
El novembre crec que va ser quan vam fer el d'escola, a la plaça Barcelona, i també fa un cap de setmana o dos vam fer el de cos de dansa i ens en queden dos més ara, que serà també una altra d'escola, que estem acabant de quadrar el cap de setmana, que hem tingut un canvi de plans, i després també un últim de cos de dansa.
Com han anat els dos que heu fet? Què tal la resposta, la reacció de la gent?
Molt xula. He de dir que, bueno, és bastant divertit això de fer un assaig obert. I la gent, bueno, es anava parant, anava observant, i també va bé, no?, per anar calentant motors per les actuacions.
I què queda ara per fer? Dins d'aquesta programació que teniu per la celebració dels 30 anys, què queda pendent?
A part dels assajos, hem estat fent tallers, en fem un cada mes. Vam començar el novembre amb un taller de confecció de faldilles, el desembre vam fer un taller de danses del País Valencià, ara al gener vam obrir l'any amb una xerrada sobre indumentària tradicional, i ens queden dos tallers. Un el fem aquest dissabte, que és el taller de Ball de Bot, amb la Laia Travé, que és una de les directores del grup Mediterrània, i acabarem amb el taller d'iniciació a les castanyoles al març, a part dels dos assajos del carrer que ens queden per fer.
I festa, alguna celebració així ja per culminar?
Bueno, a banda, el 5 d'abril, com ha dit abans la Irene, farem la trobada d'esbars. I a finals d'abril, que encara no hi ha una data 100% tancada, farem una exposició dels vestuaris que tenim com al llarg d'aquests 30 anys, com han anat evolucionant, o alguns que tenim des d'allà en fa molts més, al vestíbul de la Unió, que es podran anar a veure. I estem fent la creació d'un nou entremès, que serà el Ball de Faixes, que s'estrenarà el cap de setmana que fem com la Festa Grossa, que tindrà lloc el 16 i 17 de maig. Divendres 16 farem al vespre una actuació intergeneracional amb molta gent que ha format part d'aquests 30 anys del grup Mediterrània, fins a la nova gent que hi ha a dia d'avui. I dissabte 17 farem una cercavila on estrenarem el Ball de Faixes, l'entremés que sortirà per Festa Major, i acabarem amb un sopar popular i un concert.
Un concert? Un sí. Concert de... Podem avançar alguna cosa més o no? Podem o no?
Sí? Crec que està confirmat, però clar... No...
Jo no us vull posar en cap compromís, eh?
És que jo no sé si està 100% confirmat.
Doncs...
Millor, de moment, no avançarem res.
Ja ens ho explicareu.
Que ens segueixin a les xarxes socials, si
volen
saber. Exacte,
Grup Mediterrània, a Instagram.
Per cert, la gent jove, vosaltres sou joves, sí. La gent jove, en general, està interessada per aquest tipus d'activitat, per la dansa tradicional...
Jo diria, crec que cada cop més. Va haver un moment que sí que ho veia com més perdut, t'he de dir. Però últimament veig molt moviment. Llavors, potser costa una mica. Potser hi ha altres coses, altres activitats de tradició popular que potser agraden més que anar a un esbart. Però jo veig que hi ha més moviment últimament. I, bueno, ens posa molt contents a tots, no?
Alba, potser podríem explicar a la gent jove i als que no són tan joves i puguin tenir interès perquè també hi podrien participar, què és el que té el grup Mediterrània, quin és l'esperit, què és allò que us atrapa?
Jo quan vaig entrar al grup Mediterrània és cert que em cridava molt l'atenció perquè jo faig bastoners també i estem també a la Unió. Llavors, sempre que sortia als assajos de bastoners, els veia ja assajar, veus l'inici dels assajos, hi havia molta gent que, amics, que a part de bastoners feien també el grup Mediterrània, llavors allò que els vas a veure a les actuacions. I, bueno, a mi personalment, per exemple, veure'ls de l'escenari, amb els vestuaris de fa 70, 80 anys, saps? Que dius, Dios, les cortines de casa de mi abuela. Pues, a mi em cridava molt l'atenció, no? Rotllo, ostres, és una cosa que és cert que si no estic allà, no la podré fer a un altre lloc, no? No trobes aquests vestuaris, no me'l compraré un dia per tenir-lo jo a casa. A banda, quan vaig entrar, per mi, el no ser tants no és una entitat mega gran, ho considero que és com una família, saps? Al final queda tot molt entre nosaltres, la gent és molt propera, bueno, no sé, et sents molt integrat ràpidament, que crec que això és guai.
Sí. Quan fa que estàs al grup Mediterrani, Alba?
Bueno, jo ara fa 2 anys ja que no ballo, formo part de la Junta i ajudo amb el que puc, però vaig ballar 7 anys, és a dir, farà 9 anys que estic al grup Mediterrani.
Déu-n'hi-do. I la Irene?
Jo, de fet, vaig entrar de petita, amb 3-4 anys a escola, després ho vaig deixar un temps i vaig tornar a cos fa 5-6 anys.
I què suposa per tu formar part del grup Mediterrani?
Per mi he de dir que és molt important. O sigui, m'agrada moltíssim pel que ha dit l'Alba, també el moment de fer les proves a vestuari i després pujar a l'escenari. A mi em sembla molt divertit i encantador. I ballar... Perdó, que ara m'he perdut sola. Però
s'emociona. T'has emocionat recordant.
Sí, perquè és el fet de fer una activitat amb els amics, anar a passar-t'ho bé sí o sí 2 dies a la setmana i després si hi ha actuacions o hi ha activitats, és una manera de socialitzar. Bueno, són moltes coses. És el que ha dit l'Alba, és una família. I a més, any rere any, si marxa gent, entra gent, sempre va canviant, però la sensació de família sempre és la mateixa.
Projectes així immediats que tingueu, a banda ja de la celebració, o no us ha donat temps de pensar-hi?
No, jo crec que entre la celebració i la creació del nou entremès, de moment aquest any anem més que servits.
Sí?
Sí, bueno, sí que és veritat que per l'espectacle de Festa Major estrenem algun ball, però no, o sigui, no hi ha gaire més enllà de... O sigui, estem molt centrats en els 30.
Com us imagineu el grup Mediterrània d'aquí 30 anys?
Jo espero que viu, primer de tot, i amb bueno, balladors i balladores amb les mateixes ganes que tenim nosaltres o més, no? Que segueixi la motivació, que facin festa i que segueixin gaudint de la dansa d'arrel.
I amb l'esperit de voler-lo fer més gran encara i fer més coses noves.
I vosaltres?
Jo aplaudint, perquè...
Fent de públic.
Pujant a ballar a la pròxima actuació intergeneracional, també.
Exacte, perquè... Comparado, no?
Perquè ara que comentaves això, Alba, de quina edat, fins a quina edat teniu membres del grup Mediterrani que estiguin en actiu, així, participant, ballant?
De balladors...
Participant ballant...
32 anys...
Sí, una cosa així. Però bueno...
Heu de fer un grup de sèniors, sèniors veterans, ja.
Un dels nostres directors és una mica més gran.
Ara quan escolti l'entrevista, enviarà un WhatsApp.
Bé, però sí, es mantindrà l'essència que avui parlem del grup Mediterrània i es continuaran celebrant aniversaris, oi que sí?
Sí,
i tant. O sigui que continuareu bufant espelmes. Doncs la Irene Colomina i l'Alba León avui ens han acompanyat per celebrar aquí amb nosaltres els 30 anys del grup Mediterrània, que sabem que segur que seran molts més. Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu, moltes gràcies.
Fins aquí el Faves Comptades d'aquest dimarts. Demà més, quan passin 3 minuts de les 10 del matí. Gràcies. Adéu-siau.
Fertres i Servimat t'han ofert el Faves Comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.
Miradas de todo el mundo y te hace llorar cuando te
boca, veo mares y la toca. Y siempre en sus ojos hay una mirada, tiene una cara de loca. Loca.